la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge aquí, a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, en primer lloc, un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals, i l'entrevista, en què parlarem amb la Meritxell Taravilla, presidenta de l'Associació Amics Acollidors dels Animals d'Abrera, que ens presentarà la seva tasca de gestió de les colònies de gats. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la part tècnica, Jordi Carretero. Som la gent d'ONG ADA, aquí a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel. Comencem amb un repàs de notícies i, en primer lloc, amb bons desitjos pel futur del nostre planeta. En un acte celebrat el passat cap de setmana, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, es va presentar una nova aliança, El futur és ara. Una desena d'entitats socioambientals del Principat van llançar un manifest que fiscalitza les polítiques ambientals existents a Catalunya amb l'objectiu de superar la crisi ambiental. El document busca d'aquesta manera pressionar per revertir l'incompliment dels compromisos i terminis fixats en la Llei de Canvi Climàtic. El futur és ara fa una crida urgent a la societat catalana per accelerar la transició ecosocial i fer-ho en base al coneixement científic disponible. El manifest, que és obert a adhesions individuals i col·lectives, s'ha marcat de treballar en aquests 7 eixos: reduir les emissions, el consum i els residus, accelerar la descarbonització de l'energia i dels transports, conservar i recuperar la biodiversitat dels diferents ecosistemes, fer una justa transició cap a la sostenibilitat en l'àmbit social, intergeneracional i internacional, instar les institucions públiques i el sector privat a invertir recursos, elaborar fulls de ruta i retre comptes de les seves actuacions als ciutadans, adaptar-se i respondre a les emergències de la crisi climàtica i adoptar estils de vida basats en l'empatia, el futur compartit i la frugalitat. Per fer-ho possible, proposen activar aquests 4 mecanismes. Primer, perseguir uns objectius avalats per 2 organismes internacionals, el grup d'experts sobre canvi climàtic i la Plataforma Intergovernamental de Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes. Segon, aplicar uns pressupostos de carboni i fer càlculs de la seva petjada ecològica. Tercer, elaborar un full de ruta pel període 2030-2050 en tots els àmbits de l'activitat socioeconòmica i fer-ne un seguiment constant i transparent. I quart, instar els ciutadans a prendre part en els diferents processos de cogovernança. El futur és ara neix amb l'esperança de posar fi a la lentitud, a la manca de lideratge polític i als incompliments dels objectius climàtics i ecològics fixats a Catalunya. És per això que reclamen que cal actuar ja. Aquest passat dimecres, 14 de juny, va commemorar-se el Dia Internacional en contra del transport d'animals vius en llargues distàncies. L'ADA, com cada any, hi ha participat fent difusió de la campanya. Milions d'animals, vaques, vedelles, bens, porcs, destinats al consum humà, són transportats vius en extensos viatges. Hi ha animals joves, femelles en avançat estat de gestació, animals ferits i d'altres de malalts, que han de mantenir-se amuntegats en vaixells i camions en unes condicions indignes per a qualsevol ésser viu. Els accidents, l'esgotament, l'estrès, la deshidratació i les malalties formen part del patiment que es veuen obligats a suportar durant aquests trajectes que poden allargar-se dies o setmanes. Diferents vídeos i informes ja han evidenciat en reiterades ocasions com se segueix incomplint de manera flagrant la directiva europea que regula el transport d'animals vius. La manca de benestar augmenta quan els animals són transportats en uns vaixells on no és possible saber el tractament que reben. Unes naus que a més tenen com a destí, en la major part dels casos, a països de fora de la Unió Europea. Són estats on no hi ha lleis que puguin emparar-los, fet que greuja el patiment des del moment que són descarregats i fins a ser matats. Uns vaixells que a Espanya surten des dels ports de Tarragona i de Cartagena. L'any passat, el Parlament Europeu va aprovar un llistat de recomanacions per tal de millorar i d'actualitzar les normatives referents al transport d'animals vius destinats al consum alimentari. Una d'elles va ser la de no transportar animals vius i traslladar sols la seva carn integrada a la línia de fred. L'ADA ho està demanant des de fa temps, per tal de posar fi a la situació que viuen milions d'animals destinats al consum durant el seu transport. I l'ADA torna a preguntar-se quins són els ocults interessos que romanen des de fa tants anys per no poder acabar amb aquesta situació. I per últim, volem tenir un record per la Candy, una gosseta molt especial que aquesta setmana ha mort. La Candy va estar durant 10 anys en el centre de salut primària La Bordeta Magraner de Lleida, col·laborant com a gossa de teràpia assistida. La seva tasca consistia en acompanyar els nens i nenes per alleugerir la seva por als anàlisis de sang i a les visites al dentista. De caràcter alegre i vital, feia aparèixer somriures a tothom. Aquest programa, La veu dels animals i la natura, precisament va entrevistar la seva posseïdora i companya en aquesta important i necessària activitat, la doctora Mailos Rodrigo, a qui li enviem, en nom de tot l'equip de l'ADA, una abraçada.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
El sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre, acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i la vida del nostre planeta? La transformació dels elements físics, químics i geològics fins a convertir-se en una fina capa de terreny fèrtil és un dels processos naturals més complexes i lents de la natura. Per a la formació d'un centímetre de gruix de capa de sol és necessari un procés de cents de milers d'anys i en la seva formació intervenen milions de diferents organismes vius, roca desintegrada, matèria orgànica, a més de l'aigua i l'aire. L'any 2013, l'Assemblea de l'ONU va declarar cada 5 de desembre com el Dia Mundial del Sol per fer palès la seva vital importància i vulnerabilitat. Els experts assenyalen el seu estat crític i que al voltant d'un 33% del sòl mundial està patint, en més o menys grau, una severa degradació com a conseqüència de l'erosió, la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera, la salinització, la contaminació química o l'esgotament dels seus nutrients degut al canvi climàtic i l'ús tòxic i abusiu que generen les activitats humanes. El 95% dels aliments que consumim depenen, de forma directa i indirecta, de la fertilitat i la bona salut del terra. En les zones forestals, els sòls absorbeixen i mitiguen en gran mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contaminen i escalfen el planeta. Cal que tinguem molt present la fragilitat del sòl i el paper clau que té aquesta capa més superficial del terra envers el clima, l'aliment i la vida de tots els éssers que habitem el planeta. Es fa necessari un ús més ecològic i sostenible del sòl i que prenguem consciència de la necessitat de tractar-lo amb molta més cura i respecte.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què fem si ens trobem un cetaci avarat, però encara en vida?
Bé, el primer que hem de fer és trucar al 112, que és el telèfon d'emergències de Catalunya. Hem de comunicar de la forma més precisa possible la ubicació del cetaci i l'estat de l'animal. Alertar si hi ha molta gent encuriosida a la platja o hi ha poqueta gent. Si l'animal encara respira i està embarrancat a la sorra, intentarem alleujar-li la pressió i el possible excés de calor. No? Per a dur a terme, el col·locarem sobre el ventre i farem dos forats per a poder ubicar-hi les aletes pectorals. Però si disposem de tovalloles o algun teixit com samarretes o bueno, faldilla, pantaló, el que sigui, els col·locarem sobre el cos de l'animal i les anirem humitejant amb l'aigua de mar per tal que l'animal no quedi sec, que és un dels principals problemes que tenen aquests animals, que queden, augmenten molt la temperatura i es deshidraten de seguida. Al fer-ho hem de parar compte de no tapar l'espiracle, que és el forat que tenen a sobre del cap i pel qual respiren. És un òrgan molt sensible i, clar, si li tirem aigua a sobre, doncs es poden ofegar o molestar una mica. Recordar, és molt important mantenir el màxim grau de silenci possible, que hi hagi el menor número de persones possibles i les imprescindibles per poder ajudar aquest animal, intentar que aquestes persones estiguin fora del camp de visió de l'animal, perquè els cetacis són animals que s'estressen amb molta facilitat.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. El John Barry era un músic anglès que morí l'any 2011 a l'edat de 78 anys. Un músic innovador dedicat quasi exclusivament a fer música per a les pel·lícules. Guanyà 5 Oscars i posà música, per exemple, a la sèrie del James Bond, Midnight Cowboy, Bailando con Lobos, i, per a mi, la que és més inspirada de totes ha estat Out of Africa, Memòries d'Àfrica en castellà. Escolteu I Had a Compass for Dennis i Flying Over Africa. Thank you.
Us recordem que som de nou aquí a La Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel, un programa dirigit i presentat per l'ONG ADA, i que avui tornem a parlar d'una d'aquelles tasques tan fonamentals dins de la nostra societat, en aquest cas, que fan diverses protectores al llarg del nostre territori. I per això us presentarem a amics acollidors dels animals d'Abrera. Per això parlem amb la seva presidenta, amb la Meritxell Taravilla. Meritxell, molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre, companys.
Per presentar una mica tota la vostra tasca que ja fa un temps que feu, des del 1996, si no m'equivoco.
Efectivament. L'entitat és una de les més antigues i que segueix treballant dins de Catalunya, de la Generalitat, i bàsicament nosaltres ens vam crear per això, per aquesta xacra social dels animals abandonats al carrer. Vale, no en especificant cap mena d'animal, però bueno, realment el dia a dia és treballar amb gats ferals i gats abandonats, que són gats que s'han creat en particular, però bueno, que decideixen pel que sigui que no han de formar part de la seva família i els decideixen deixar al carrer, que no és el seu lloc. I nosaltres el que fem és la gestió, el control amb el CER, la captura, esterilització i retorna, i l'alimentació i tots els tractaments veterinaris. I a part, pues, desgraciadament, seguim tenint cadellades, llavors s'ha de fer una bolsa d'adopció, contracte, seguiment, i participem pues, en moltes activitats de manifestacions, de cultura animalista, d'empatia animal, intentem anar a escoles, intentem parlar-hi, participar com aquí en aquest altaveu, pues, tot el que sigui publicitat de l'empatia animal i la millora de la societat, pues, aquí estem posats.
Ara ens aturem també en el CER, en tot aquest mètode, per repetir en què consisteix, com es fa, com treballen, i també amb la vostra tasca de difusió. En primer lloc, us diem també que podeu trobar amics acollidors dels animals a Abrera, just al costat de l'Ajuntament, de fet al centre, a l'Hotel d'Entitats, a la plaça de les Escoles Velles, aquesta seria la seu. Meritxell, des d'aquest inici, des de 1996, ha canviat gaire el panorama?
Bueno, hem tingut pujades i baixades. O sigui, vam començar les entitats al final dels 90 amb molta il·lusió i amb molta tasca a fer, perquè ja veníem d'uns temps molt agressius i sense cap mena de control. Vam treballar-hi totes i tots a tope. Ho vam millorar molt. Al principi dels 2000 va ser una passada i actualment estem retrocedint totalment. Encara que hi hagi molta més conscienciació, molta més visualització, molta més informació, actualment totes les entitats públiques i els ens públics, ajuntaments, diputacions, generalitats, mancomunitats, tot això estem anant cap endarrere. Ara mateix tenim més nombre d'animals al carrer que potser amb els anys 90, quan no hi havia cap mena d'utilització del mètode CER.
I això a què ho atribuïm?
Bueno, es poden atribuir a moltes coses. Hi ha molta gent que està atribuint els últims anys a postpandèmics, pues això, que la pandèmia, els animals es van utilitzar com a material per poder sortir al carrer i un benefici propi, i ara mateix la societat està canviant i ara és molt ipso facto, és el plaer instantani de tenir, llavors una responsabilitat no es vol, vale? Perquè els animals no deixem de dir que és una responsabilitat per tota la vida, amb totes les conseqüències, però és que s'està polaritzant molt la societat. Estem arribant, pues, ja no solament amb els animals, sinó també amb altres temes socials d'integració, d'immigració, de maltractament, de violència, s'està polaritzant. Llavors, cada vegada aquesta amalgama és o blanc o negre. I realment és això, i la societat estem anant desgraciadament amb això, amb el jo vull, i ho vull ara i en aquest moment. I tenir una responsabilitat la gent no vol.
Absolutament clau el que estàs dient ara mateix, Meritxell, i també ho hem copsat nosaltres, aquesta tendència en algunes altres protectores, és a dir, que malgrat aquesta conscienciació, malgrat que s'ha avançat, evidentment, en tots els mètodes d'informació i en la consciència, en el que ha de fer, almenys, una persona que té un animal a casa, doncs se segueixen abandonant i, per tant, segueixen passant totes aquestes coses. Vosaltres tot això com mireu de solucionar-ho, a banda del que és la vostra tasca concreta?
A veure, nosaltres, a part de tenir i gestionar el que són els punts d'alimentació i de control, nosaltres el que estem fent des de fa molts anys és intentar entrar a les escoles amb les AMPAs, vale, o amb els consells directius, sobretot per fer des de ben petits, des de parvulari, des d'infantil, tasques i tallers d'empatia animal. Perquè creiem que l'empatia, si mirem a un gos, a un gat, a un conill, a una fura, el que sigui, li mires als ulls i et veus reflectit, la gent no serà capaç de fer totes aquestes maldats. Llavors intentem que ens mirem als ulls dels animals i ens veiem nosaltres, els éssers humans, que desgraciadament ens diuen que som l'ésser humà racional, que no estem molt d'acord, però bueno.
De vegades no, de vegades no.
A vegades no. Llavors intentem que des de petits entenguin què és una responsabilitat, què és un animal a casa, quines feines i tasques tenen i sobretot els beneficis també que ens poden portar, perquè actualment els animals sí, poden ser mascotes, no com li diuen. No és que sigui molt partidària d'aquesta definició, però tenim molts animals de tasques humanitàries i socials i psicològiques i ens ajuden molt. Ens estem aprofitant d'ells i, en canvi, els estem deixant totalment abandonats al carrer. I això és el que ha de canviar, a través de l'educació, d'una mirada racional però empàtica.
I constatem, per tant, a través vostre, que no es tracta només de gossos, perquè moltes de les protectores es dediquen, o la major part dels animals que entren en aquell cas són gossos, sinó que en aquest cas també són els gats, que també s'abandonen.
Bueno, el gat realment, seguim amb aquesta estigma i xacra de pot viure al carrer, s'alimentarà de les basures perquè és un animal àgil, és un animal que es pot amagar, que es pot camuflar, que al ser més petit, de tamany reduït, passa més desapercebut, però si tu tens una mirada empàtica, tu vas pel carrer i encara que veus una zona jardinada o verda, veus animals. I això no és el seu lloc. No és el seu joc. Hem jugat els éssers humans a treure-li el seu espai i els estem condenant i arrinconant a situacions d'estrès en vehicles, de fàbriques, de residus, de mala alimentació, de mala... Bueno, no és. Llavors, sí, gats i gossos són els que més es veuen, però aquí a Catalunya, per sort, sempre ho dic en tots els meus discursos, que som una societat i som un país que som molt empàtics, que normalment en qualsevol municipi de Catalunya tu tens una entitat proteccionista. Qualsevol gent pot apropar-se al seu ajuntament o a la seva comissaria de policia local o de guàrdia urbana i pot demanar informació sobre una entitat i es poden apropar i veure el seu problema. Llavors, veuran que hi ha gent que aquí hi ha entitats amb gats, amb gossos, amb fures, amb conills, amb ocells, amb equinos, amb cavalls, amb ponis, amb animals de granja. Gràcies a és veritat que Catalunya és un país que tenim molt sentiment animalista i per això, doncs, bueno, també és veritat que aquí concursen doncs, moltes entitats i molt sentiment que, bueno, que quan sortim al carrer doncs, som gent.
Una xarxa sens dubte capdalt i clau. La que tenim, almenys afortunadament, aquí sí. En aquest país, però, tot i això, i com hem dit, de vegades no és suficient. Vosaltres teniu un refugi en què també ajudeu, de vegades, a gossos i animals, fins sí. i tot amb minusvalies, i explica'ns ara mateix com està aquest refugi.
Pues mira, nosaltres el refugi el tenim amb una propietat privada, amb una legalització parcial, perquè són unes instal·lacions que es diuen bueno, que compleixen la normativa, però no és un refugi com a tal, no és un centre públic on la gent pugui venir, que això és el que sí que podríem aclarar. I nosaltres des de fa molts anys també vam veure que hi havia una problemàtica d'animals amb minusvalies, malformacions, maltractaments greus, i llavors bueno, doncs ens hem especialitzat en això. Llavors, doncs sí, ara mateix els animals invàlids que tenim o reduïts vale, són gats, però hem tingut gossos, hem tingut també altre tipus de races d'animals, vale, i sobretot són gats sense ulls, perquè han tingut enfermetats i s'ha tingut que no clorar, és a dir, treure els ulls, o per baralles, gats sords, gats sense una o dues potes, que llavors necessiten o cotxet, o bé un altre tipus de mobilitat exterior perquè puguin fer les seves necessitats, animals disminuïts, és a dir, que s'han de buidar manualment del pipi i de la caca, llavors són animals dependents, i bueno, en això estem. Però és això, això és un altre estatus dintre de la protecció animalista.
Dintre de la vostra pàgina, per exemple, que teniu a Facebook, és una de les vostres pantalles també, que ara va gent, que ara va la societat, un dels últims casos, per exemple, que publiciteu, que és la llum, no? Que en aquest cas era un animal, doncs bé, amb una amputació de la pota, amb una necrosi de teixit. És a dir, com es tracten aquests animals? I després els remeteu també amb una, amb una altra protectora, si no tinc entès malament.
Bueno, nosaltres intentem fer-nos càrrec de tot el que passa per les nostres mans, diguem-ho així, intentem fer-nos càrrec, però a vegades pues, hi ha això, hi ha col·laboracions. Igual que entre les empreses, pues, les entitats també nosaltres tenim els nostres fills i hi ha possibilitat de que alguna protectora tingui millors instal·lacions que jo per aquest tipus d'animal o amb aquestes deficiències, pues, fem un intercanvi o fem com un acord de col·laboració de treball. Llavors és això, en aquests casos, aquests tipus d'animals, el que has de fer és tenir un veterinari molt especialitzat, ¿vale? També s'ha de dir, que això no, sento de detallar, però s'ha de donar les gràcies a tots els veterinaris col·laboradors. O sigui, sense ells, aquesta xarxa no serviria de res, perquè si jo puc rescatar però no tinc les mans que curen a l'animal, no faré res. Llavors que hem de donar les gràcies també. I llavors, a part d'això, quan es fan els tractaments, perquè hi ha, doncs, quan hi ha necropsis has de fer raspalls, has de posar cremes cicatritòries, s'han de fer amputacions. Vale? Llavors, doncs, bueno, una vegada has fet tot aquest treball d'urgència, diguem, vale? Després has de veure si les teves instal·lacions, la teva vida, el teu funcionament de l'entitat és el que li va millor en aquest animal. Sigui un gat, un gos o que sigui. I a vegades pues, és això, a vegades tu veus i dius, pues, mira, jo ara mateix l'espai que li puc cedir posa molt absurd el tipus de sol, de terra que tu tens, si és lliscant o no. Pues, potser per algun tipus d'animals sí que li ve molt bé que sigui lliscant i per altres no. Ha de ser rugós perquè si no es cauen. Perquè potser els que tenen tres potes necessiten més fixació al terra i potser qui té una necròpsia necessita que sigui llis. Llavors, això també s'ha de tenir en compte. I això són coses que no queden vistes si ningú de carrer normal pot arribar a pensar fins a quin punt es treballen des de les entitats socials animalistes d'aquí.
Us recordo que som a la veu dels animals i la natura, que parlem amb la Meritxell Taravilla, que és presidenta d'aquesta entitat d'Amics Acollidors dels Animals d'Abrera, al Baix Llobregat, fundada el 1996, amb una gran tasca ja darrere. Hem parlat del refugi, d'aquesta difusió de la tasca, sobretot d'intentar transmetre l'empatia cap als animals perquè no s'abandonin, perquè tot i la immensa xarxa que tenim segueix passant això, segueix passant aquest desastre aquí mateix a casa nostra. La vostra tasca a les colònies de gats, Meritxell, amb el mètode CER, mètode de captura, esterilització i retorn. Bàsicament es basa en això.
Sí, exacte. És l'únic mètode que tenim de control de natalitat, vale? Que sigui social i que sigui ètic. Està avalat per tots els consells veterinaris, vale? Tant d'aquí de casa com del planeta, perquè tots estem així. És un sistema internacional, diguem, perquè tots els alimentadors de colònies i tota la gent autoritzada sàpiga reconèixer a simple vista si l'animal està tractat o no i si és mascle o femella, vale? Segons tingui una petita marca a l'orella, si és esquerra o és dreta, se sap internacionalment si és mascle o femella, i amb això què es fa? Es fa unes esterilitzacions, tant a mascles com a femelles. Al principi de tota la vida d'aquest sistema només es feien a femelles. Però bueno, des de fa molts anys es va veure que també, perquè els mascles també tenen certs problemes també mèdics i llavors s'evitava certes conductes. Llavors, és ètic? Sí, perquè es fa sota el control veterinari, amb unes condicions higièniques, i llavors li proporciones una qualitat de vida que si no, no la tindrien. Perquè recordem que els animals tenen la funció de reproduir-se per perpetuar l'espècie, no per disfrut i no per gràcia. Llavors, ells tenen unes necessitats biològiques que els demanen reproduir-se, però no és el que s'ha de ser. Les entitats proteccionistes vam néixer i es va crear aquesta base per controlar la sobrepoblació. Llavors, l'única manera de controlar-la èticament és amb aquest sistema. I aquest sistema està avalat, com diem, cert que es captura, és a dir, es fan captures en viu, però sense o intentant generar el menys estrès possible a l'individu, és a dir, normalment treballem amb eines, amb gàbies trampes, a la llunyania, no fas interacció per la captura, diguem humana-animal, esterilitzacions que es fan en centres veterinaris totalment homologats i legals, i després es tornen al seu lloc perquè la feina també de les protectores és crear un punt d'alimentació segur per ells, perquè sigui un punt de control i de revisió.
Un mètode de provada eficàcia, com deies, a Catalunya, a Europa, també als Estats Units, arreu del món, on es du a terme, afortunadament, ja els darrers anys, i que aquí suposo que fan els voluntaris, bàsicament, de l'entitat.
Sí, no, tot el tema de captures i de transport al veterinari i després de tornada al punt, tot això es fa voluntari. L'entitat nostra, Amics Acollidors dels Animals, tot és social i tot és voluntari. No hi ha sou, no hi ha compensació econòmica, no hi ha un temps establert de dedicació, és a dir, no van quotes, no van res. O sigui, tu t'hi dediques el que bonament pots i sobretot això, que quedi ben clar, perquè a més això sí que és molta gent de carrer no s'ho pensa, que les protectores no rebem un duro com a sou, com a benefici.
I per això mateix nosaltres, des del petit altaveu que tenim, doncs, intentem donar-vos veu també perquè és aquesta tasca, evidentment, sense ànim de lucre i absolutament necessària. No sé si us fa falta ara mateix alguna cosa, si teniu alguna necessitat. Sempre es necessita material,
Sempre es necessita material i sempre es necessiten mans. O sigui, jo crec que el problema de les protectores és que necessitem mans voluntaris. Però, bueno, sempre intentem, pues, això, abastecer-nos nosaltres mateixos. Vale, perquè bueno, pues, les entitats públiques estan com estan i la gent és això. Intentem pues, que el particular, sobretot si vol venir a conèixer la nostra tasca, no estaria de més que portés els seus fills o els seus cosins o a qui sigui i que els deixin veure i sobretot que ells poden compartir amb nosaltres un sac de pinso, unes llaunes, unes gasses, un alcohol per un betadine per curar, coses de primeres necessitats. O sigui, sempre és bo. Nosaltres sempre intentem demanar no diners, sinó els materials que ens fan falta per fer la feina. Els diners ja els aconseguirem d'alguna manera. Per això hi ha fires animalistes, mercats, recollides solidàries, tot el que sigui. Però intentem que la gent, quan ens coneix i vol col·laborar, sigui pues, això, amb alimentació seca o humida per les colònies i amb materials de cures, que és el que és la rotació diària de material de l'entitat.
Cara al futur, Meritxell, i per últim, suposo que bàsicament es tracta de continuar amb tota aquesta tasca que heu fet durant tots aquests anys
sí.
I també acabar de desmentir totes aquestes falses notícies que de vegades, corren i sobretot en respecte a l'espècie, en aquest cas als gats, no? Que es cataloguen fins i tot com a espècies invasores i depredadores.
Efectivament, i a més això està en auge des de fa unes setmanes per una emissió d'un programa. Efectivament, els gats no són el mal de tota la nostra gràcia com a societat. Són espècies invasores. Jo crec que l'espècie invasora potser hem sigut nosaltres, els éssers humans. Els hem tret el seu lloc d'hàbitat de viure, els hem tret la seva manera d'alimentació. No els deixem viure en pau. Llavors, em sembla molt bé que hi hagin entitats i que hi haguem persones que volem donar-los una qualitat de vida, vale? Però jo el que sempre dic, els animals són una responsabilitat que no obliga a ningú. Sempre faig la mateixa comparativa. Igual que no t'obliguen amb una pistola a ser pare o mare o adoptar un nen, amb això passa igual. Sisplau, els animals els hem de respectar. No són animals. Els animals del carrer tenen prou desgràcies. Si plou, si neva, si passa un cotxe, si no troben menjar, si algú li tira una pedra, si no saben on poden dormir, per què els hem de desgraciar més?
És evident que... Digues.
No, que dic que la tasca seguís això i sobretot des de la base, des dels nens. Si no treballem amb la societat infantil, no podrem fer adults conscients i empàtics amb els animals i amb tot.
El concepte d'empatia, que és clau, la cura, el respecte, no només pels animals que tenim a casa, també per aquells que trobem en estat salvatge o, en aquest cas, també dels gats al carrer. Us hem presentat avui la tasca absolutament bàsica i fonamental de l'entitat d'Amics Acollidors dels Animals. La trobeu a Brera, la trobeu just al centre d'aquest municipi del Baix Llobregat. I ens l'ha presentat i és un plaer avui, aquí agraïm, a la Meritxell Taravilla. Meritxell, moltes gràcies per intervenir.
Moltes gràcies, companys, i molt bon vespre.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb la música de Memòries d'Àfrica del compositor John Barry, filmada a l'any 1985 amb la Meryl Streep i el Robert Redford, i està basada en una novel·la que reflecteix un fet real. Tots crec que recordem aquella música encisadora que ens mostrava uns paisatges preciosos d'Àfrica. Escolteu Safari i la solemnitat de la melodia principal. I had a farm in Africa. Fins a la propera, si Déu vol.
Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Tom Hardy amb els animals i la natura. Tom Hardy, actor anglès protagonista de l'última entrega de la pel·lícula Mad Max, té una llarga llista de títols que han estat èxit en les cartelleres de cinema. Activista pels drets dels animals, ha manifestat en moltes ocasions el seu interès especial pels gossos que han estat abandonats i maltractats. Per aquest motiu, fomenta campanyes per conscienciar la importància de les adopcions dels animals de companyia. Té diversos gossos adoptats. Un d'ells el va acompanyar a l'estrena de la seva última pel·lícula per conscienciar les adopcions. Ha estat el realitzador del documental Poaching Wars with Tom Hardy, la guerra de la caça furtiva, que mostra la cruel realitat del que està succeint a l'Àfrica amb la caça furtiva, un documental que es pot veure a través d'internet. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Avui al Sabies Què parlarem de l'univers sensorial dels cocodrils. I és que, segons un recent informe publicat per la revista Science, les escames que recobreixen la pell del cap i la mandíbula dels cocodrils constitueixen una complexa i sofisticada xarxa sensorial més sensible a la pressió i a les vibracions que les empremtes dels dits dels éssers humans. Mitjançant aquestes escames, els cocodrils detecten els canvis de pressió de l'aigua provocats pels moviments d'altres animals i els possibiliten la localització i captura de les seves preses, fins i tot en plena foscor. Aquests nervis receptors sensorials són molt més nombrosos i sensibles al voltant de la boca, cosa que els ajuda a transportar els ous de les seves cries amb extrema delicadesa i sense que es trenquin. El mateix informe assenyala que les esquerdes de les escames són biomecàniques, aleatòries i diferents en cada un dels individus. Així doncs, són l'equivalent a les empremtes dactilars de les persones. Les característiques externes que diferencien els cocodrils a d'altres rèptils són la seva adaptació a un estil de vida semiaquàtic. Les espècies de cocodrils que han aconseguit sobreviure fins als temps actuals són els únics descendents dels arcosaures gegants que van poblar i dominar la Terra fa milions d'anys. Algunes de les 23 espècies existents es troben amenaçades i en recessió.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.